Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us parla Domènec Sobirà. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat després de les fortes tempestes que han inundat alguns punts de la ciutat de Tarragona i altres municipis, com Constantí, el Catllà, Vilaseca o Salou. El telèfon d'emergències ha rebut gairebé 800 trucades. La força de l'aigua s'ha endut cotxes en carrers convertits en rieres i la mobilitat, tant per carretera com per tren, s'ha vist molt afectada en talls de circulació. Afortunadament, no s'han de lamentar danys personals. Malgrat tot, això sí, la directora de Protecció Civil, Mercè Salvat, ha instat a demanar molta precaució perquè podrien tornar a caure pluges intenses durant les pròximes hores.
La pluja continuarà sent-hi les properes 12 hores, seran pluges intenses i la intensitat que hi ha hagut aquesta tarda al Camp de Tarragona i encara hi està havent-hi, es pot anar reproduint a diferents punts del litoral. Tant, precaució a tot el litoral.
L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha explicat que els equips municipals treballaran durant tota la nit per mirar de recuperar la normalitat. També han cancel·lat tots els actes de la Festa Major de Santa Tecla per la pluja i també s'ha cancel·lat la Diada Castellera. Segons les dades de Protecció Civil, la ciutat de Tarragona ha registrat el dia més plujós dels últims 13 anys amb 117 litres per metre quadrat. Altres informacions en format més breu. La pluja també ha fet que aquest divendres es cancel·lin alguns actes de la Mercè, la Festa Major de Barcelona. Ha estat el cas del toc d'inici a la plaça Sant Jaume, quan s'ha suspès, quan encara no feia 30 minuts que havia començat. També s'ha suspès per la pluja la ballada de sardanes inaugural a la plaça de la Mercè i la plantada de la xambanga a la plaça dels Àngels. D'altra banda, les direccions dels centres educatius públics de Barcelona es planten i avisen al departament que no referan els horaris de la plantilla al gener. Assenyalen que, malgrat celebrar l'acord que hi ha hagut entre Educació i els sindicats per reduir una hora lectiva, no comparteixen l'aplicació de la mesura a meitat de curs. Creuen que és perjudicial per als alumnes perquè a la pràctica vol dir que els canviaran els docents i tutors de referència a meitat de curs. També consideren que no s'ha tingut en compte la dificultat que les direccions tenen cada curs per fer els horaris. Galícia s'assuma a la llista de comunitats autònomes que anuncien rebaixes o supressions d'impostos. L'executiu gallec anuncia ara que bonificarà fins al 50% l'impost sobre el patrimoni. És el tercer territori governat pel Partit Popular que aposta per reduir càrregues fiscals aquesta setmana. Des de la Moncloa asseguren que això provocarà un empobriment de l'estat del benestar. I l'ONU, l'Organització de les Nacions Unides, constata que Rússia ha comès crims de guerra en la invasió d'Ucraïna. La missió d'investigació enviada per les Nacions Unides ha reunit proves d'execucions sumàries i de tortures. També denuncia que soldats russos han comès violència sexual i de gènere amb víctimes d'entre 4 i 82 anys. D'aquí a 3 dies, una nau espacial de la NASA impactarà contra un asteroide a més de 20.000 km per hora per desviar-ne la trajectòria. La missió és la primera prova sobre el terreny d'una estratègia de defensa planetària. Tot i que l'asteroide no suposa un perill per la Terra, l'investigador de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, Josep Maria Trigo, que forma part de l'equip científic d'aquesta missió, creu que no s'ha de baixar la guàrdia.
És un asteroide potencialment perillós, que s'acosta suficientment a la Terra com per estar preocupats, i també que unes dimensions suficientment grans, no?, per a considerar-lo en aquesta categoria.
La missió de la NASA es podrà seguir en directe pel canal de streaming de la mateixa NASA la matinada de dilluns a dimarts, hora catalana. De fet, l'Agència Espacial Europea calcula que hi ha més de 1.400 asteroides i meteorits com aquest que orbiten a prop de la Terra i que podrien suposar un perill per a la humanitat. Pel que fa a la informació esportiva, Roger Federer ha disputat aquesta nit el seu últim partit com a jugador de tennis. Ha estat en un partit de dobles de la Laver Club, de la Laver Cup, volem dir, a Londres, fent parella amb Rafa Nadal. El suís deixa enrere 24 anys de trajectòria en què ha aconseguit 20 grans slams. Les jugadores de la selecció espanyola femenina, contràries a la manera de treballar del seleccionador Jorge Vilda, lamenten que la Federació Espanyola hagi fet pública de forma parcial i interessada una comunicació privada. També afegeixen que en cap cas han renunciat a la seva selecció, sinó a no ser convocades fins que no es reverteixi la situació. A aquest nou comunicat hi han donat suport fins a 6 jugadores catalanes, entre les quals sí que hi és Alexia Putellas, i també 4 jugadores més del Barça. 4 jugadors del Barça tornen lesionats de les seves seleccions: Koundé, Memphis, De Jong i Araujo. Tots ells tornen cap a Barcelona, on entre aquest cap de setmana i dilluns passaran proves mèdiques. Koundé i Memphis podrien estar un mes de baixa. En el cas de Koundé, les primeres proves fetes a França apunten a un trencament muscular del quadríceps a la cuixa esquerra. I a Girona, Cristian Stuani és cada cop més prop de tornar als terrenys de joc després de patir una arrítmia benigna. El davanter no es vol posar una data, però ja fa uns dies que s'entrena amb els seus companys. I el Barça i la penya de bàsquet es tornaran a enfrontar aquest dissabte, aquest cop a les semifinals de la Supercopa, que es disputa a Sevilla. El partit a 2:15. L'altra semifinal serà entre el Madrid i el Betis a 6:45.
Fins aquí les notícies. A Catalunya Ràdio. Postdates.
De tant en tant, m'agrada que de tant en tant passi que no passi res. De Les banyes del croissant, d'Antonina Canyelles. 80 anys del seu naixement.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Aquesta tardor, desconnecta al Bages. A la falda de Montserrat i al bell mig del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central, t'hi espera una terra rural lluny de les aglomeracions, amb un munt de propostes culturals, rutes, activitats familiars, enoturisme, bona gastronomia. Entra a bagesturisme.cat/tardor, planifica una escapada al Bages i viu el plaer de descobrir-lo.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen.
Aquest va ser el primer gran èxit de les Cordettes, que era un quartet dels anys 40 i 50, habituals, cantaven a capella, però tant tant feien sorollets així com per acompanyar-se, perquè tenien un particular punt de vista sobre el que és el ritme i l'harmonia, a banda de publicar la cançó a l'octubre del 1954 i convertir-se en el màxim èxit de la seva carrera. Com que hem de començar sempre amb aquelles cançons i pel·lícules que van marcar l'existència del món del cinema i de la música des de 35 anys abans d'ara fins 35 anys dels 35 anys, aquesta toca avui, a més perquè l'Alfons té molt clar que a banda de Regreso al futuro, Filadèlfia, Deadpool i Bates Motel, apareix sempre a quines pel·lícules, Alfons Gorina?
A les de Halloween, o com a mínim algunes d'elles.
En quin, sí o no? Quin moment? En quin moment?
Normalment cap a l'inici, o almenys a 20 anys després, la que es va dir com H2O, començava a l'inici, sí, sí.
Bé, doncs no preguntarem si vindrà o no vindrà Jamie Lee Curtis al Festival de Sitges, aquella vella aspiració. Ja heu sentit el sospir de la cap de premsa del festival. I la nostra tertuliana d'avui, bona nit, Alba Laguna. Una.
Molt bona nit.
La setmana que ve ens farà un magnífic reportatge sobre les dones del Fantàstic, perquè començarà el Festival de Sitges. Ella hi treballa, però avui ve de tertuliana pura i simple. I aquí, una cosa molt important. Ella serà qui decidirà qui de tots els que heu participat s'emportarà el Pack Fan o Fan Pack, he de dir.
El Pack Fan.
El Pack Fan per anar a veure 10 pel·lícules gratis del festival. La cançó era del 1954, la pel·lícula que recordarem del 1983.
Ça commence à propos de l'argent. Il a cru que c'était mes parents qui l'avaient avancé. Mais moi, j'avais pas eu le temps de les prévenir. Alors, il a fait toute une salade. J'ai dû lui dire que c'était vous.
Tu parlaràs de les dones del cinema fantàstic, però jo ara recordo a les dones del cinema francès que van començar realment a imposar la seva llei l'any 1983, Diane Curie, una directora avui dia molt oblidada, va agafar Miu Miu i va agafar Isabelle Huppert i fa 40 anys van fer una pel·lícula que va guanyar el Premi de la Fipreixi al Festival de Sant Sebastià. I si us penseu que aquesta peça és de propietat exclusiva de Woody Allen, esteu molt equivocats, perquè Si tu vas ma mère, de Sidney Bechet, ha sortit en moltes altres pel·lícules, per exemple, aquesta que explicava la història d'amor i amistat de dues dones en l'època de la Segona Guerra Mundial, una jueva i un estudiant d'art. Una de les primeres pel·lícules on l'amor entre dues dones és assumit des d'una problemàtica absolutament que no té res a veure amb la moral tradicional, sinó senzillament amb el dret a la supervivència. Heu sentit a l'Alfons perquè avui també el Festival de Sant Sebastià ens farà ja una mica la crònica resum final gairebé de tot el festival. Jo ja només puc dir-vos que recupereu a Diane Curie. No és la millor directora de la història, evidentment, però si ella va ser qui va dirigir Colegio de Niñas, Un hombre enamorado, Después del amor i Sagan, és perquè al cap i la fi va ser conscient i a més coherent amb el que la va impulsar a convertir el cinema no només en una eina d'expressió personal, sinó en una eina d'expressió del dret a ser dona i fer cinema.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
El moment de l'autobombo, perdoneu, eh? Alguna vegada ha de ser. Per exemple, el que ens diu la Nerea, no? Aprofito per donar-vos les gràcies i l'enhorabona pel magnífic programa que feu. No puc concebre la ràdio, el cinema i quasi la vida sense la finestra indiscreta.
Oh.
Ai,
que bonic.
És que està molt bé, i fixa't el que dirà ara. I amb ganes d'escoltar la Desi, la trobo a faltar. Molt ocupada al Festival de Sant Sebastià, o sigui que no trigarà a aparèixer a la finestra indiscreta. I aquesta va per tu, Alfons. Diu un oient del programa, m'ha agradat que parleu de la pel·lícula Sant Elmo Punto d'Encuentro. El vam fer la setmana passada o l'altra.
Ho vaig escoltar.
És bo que es continuï parlant d'aquelles mítiques pel·lícules dels 80 perquè aquesta nova generació descobreixi aquell tipus de clàssics. Si els nostres clàssics van ser les dels 50 i 60, hi ha una generació que demana pas per reclamar que les pel·lícules dels 80 siguin els referents del futur. I els referents d'avui seran aquests: Sílvia Andrés, Oriol Fidal, Wallace Gurina, Alfons Gurina, Dani Jiménez i Alba Laguna. Com la Marta Armengol, Decide Fet, Elisabet Espuny, Fausto Fernández, Francesc Garriga, Violeta Kovacsis, Guillem Marí, Carles Romero, Alice Tapiol, Pere Vall i Núria Vidal. La música de fons, que acompanya aquells moments que no tenen discurs musical propi, avui estarà protagonitzada per un home que ens ha deixat als 66 anys, Anton Fryer, el percussionista de dos grups, un dels quals l'Alba, com a mínim...
Conec.
El coneixia, sí o
sí,
no?
Sí.
Jo no el coneixia, The Phillies, però l'altre grup m'encanta, són els Golden Palominos. Tenir protagonisme, eh? Pel·lícules com Rumbo a Tulsa, La noche de la graduación, Una historia de Brooklyn, Carlos y La red avispa. I ara l'Uri, que està dient-me així com per micro, sembla la veu d'un cantant de Falcon Crest o alguna cosa així, ha dit, però no, ha dit una altra cosa.
Sembla el Michael Stipe.
Michael Stipe, exacte, sí. Més del de Rem.
Veritat?
Sí.
No serà ell. Bueno, Alfons, Estem en bones mans, estem en bones mans. Com sabeu, amigues i amics, teniu dret a defensar una pel·lícula cada setmana, la pel·lícula de la vostra vida. No tu ara, encara, Alba. No, a part dels oients del programa. Què heu de fer? Pensar quina pel·lícula us agradaria, com a mínim, enviar-nos unes línies dient que ha canviat la vostra vida o que no la oblideu mai, etc, etc, com ha fet l'Esteve Amat. Què heu de fer? Enviar-ho a facebook.com/finestraindiscreta o bé a finestra@catradio.cat o al Twitter @finestracr. Per l'Esteve, aquesta pel·lícula és Umberto de...
Se va, se va. Qué cómodo es echarle a uno así después de 20 años.
Usted verá, más le valía pagarme los retrasos.
Ya pago. ¡Ya pago! ¡Claro que pago! ¿A quién va a echar? ¿Y a dónde voy? Siempre con el agua al cuello por este tugurio te piden 20.000 liras y hay hasta ratones.
Ya lo sé.
Echarme a mí.
La història actualíssima d'un vell professor jubilat a qui la jubilació no li arriba ni per pagar una habitació en una pensió.
No, posa totalment el nus a la gola, aquesta pel·lícula tristíssima, preciosa.
La seva història traspua una humanitat increïble, diu l'Esteve. Com s'explica la postguerra a Itàlia, com una persona es pot veure i sentir humiliada fins a uns extrems que li facin replantejar moltes coses. El seu protagonista és una delícia. Era un professor jubilat autèntic i només va fer aquesta interpretació. I l'escena final és d'aquelles que sempre em posen llàgrimes als ulls i la pell de gallina amb el gos.
Amb el gosset.
Oh, mare meva.
I aquella dignitat, no?, que té ell, no la perd mai.
Vittorio De Sica és un mestre, però per mi aquesta és la seva millor obra, fins i tot per sobre del Lladre de bicicletes. Moltes gràcies, us escolto amb atenció. Us escoltem amb tanta atenció, oients, que sempre que vulgueu formar part de l'equip i de la mentalitat del programa, enviant-vos un text petit, petit, petit i sentit sobre la pel·lícula que més us agrada, serà molt ben rebut. Com serà molt ben rebut el Festival de Sitges. Abans d'arribar a Sitges, parlarem de Sant Sebastià, clar, però és que avui tenim aquí a l'Alba. I l'Alba, que treballa en el Festival de Sitges, bueno, ja estem preparant les visites de la Finestra Indiscreta al festival, dos programes des d'allà.
Que seran moltes.
Tenim tot clau, tenim tot llest, tindrem els convidats que volem, farem...
Segur que sí.
Molta feina, indiscutiblement.
Us tractarem bé.
Sí, no, sempre, per l'amor de Déu. Però us recordeu que fa unes setmanes us vam oferir l'oportunitat de ser convidats, un de vosaltres, del festival, amb el Pac Fan, que volia dir 10 entrades gratuïtes per anar a veure la sessió que vulgueu, excepte inauguració, cloenda i maratons. O alguna que s'hagi acabat ja l'aforament, perquè bé, aquestes coses passen. Heu escrit moltíssim. 64, teniu dret, teniu dret, teniu dret, teniu dret a guanyar el Pac Fan. Ara tu diràs un número.
Em fa molt de respecte.
De l'1 al 64, Alba, tu manes. Qui s'emporta el Pac Fan d'aquest any?
Doncs diré...
El
número 5.
El número 5, senyores i senyors, no se'n parli més. Miguel Asensio Suárez és el guanyador. Miguel Asensio Suárez és el guanyador. Acabes de saber que pots anar al Festival de Sitges. La Sílvia et trucarà, perquè tenim el teu número de telèfon, era indispensable, i t'explicarà què has de fer, perquè hauràs d'entrar a la programació del festival, triar el dia, l'hora i la pel·lícula que vulguis fins a 10 i ja està.
Sí, sí. Tot, bueno, així de fàcil, no?
No hi ha res més. Passa que per entrar ha de fer alguna cosa, necessitarà alguna cosa, no?
S'haurà de registrar, bé, no és difícil.
Miguel Asensio Suárez, quan vegis a la gent de la Finestra Indiscreta per Sitges aquests dies, vens, ens saludes, et presentarem a l'Alba, que sense saber res de res, de res, de res, ha tret el teu número, el 5, has dit?
Sí.
Efectivament. I felicitats per guanyar el dret a disfrutar de Sitges. Vamos a fumarnos.
La Finestra Indiscreta.
Directes des de Sant Sebastià i ja d'estrena, Eric Cronenberg, Carmen Maura, Carmen Machi, Paco León, Olivia Wilde, Harry Styles, Juliette Binoche, Marilyn, Ana de Armas, les noves meravelles del cinema català i la Intamarata.
La Finestra Indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Indiscrets i metavers des de Sant Sebastià a la Finestra. Seguim amb aquest senyor, l'Anton Fyre, i els seus grups musicals. 24 de setembre del 62, fa 60 anys de l'anunció on Bette Davis demanava feina a la revista Variety.
Cert.
Per tant, per sort la va trobar i va fer Que fue de Baby Jane.
Peliculón.
Que és peliculón. Però sí. No és aquest el peliculón que ens defensarà... Ai, Alba, has triat una pel·lícula que m'ha arribat molt endins, eh?
Sí.
I em mullaré per tu, i més que el protagonista de la pel·lícula.
Sí, també et posaràs en banyador?
Bueno, això ja no sé, perquè...
No a la piscina Jaume... de Sitges.
Ara, Alfons, ara acabes de dir... El Jaume Figueres és...
És el mite.
Era el mite.
Sí, a la piscina del Melià.
Jaume, trobem a faltar, a veure si treus el nas per Sitges i et banyes a la piscina...
Sisplau.
Mentre li fent entrevistes a l'Eva Green, per l'amor de Déu. Doncs ha triat una pel·lícula que es diu El nedador.
Sí. He triat El nedador, no? Aquesta pel·lícula de Frank Perry de 1968. Bé, Frank Perry, però la va acabar de dirigir Sidney Pollack,
sí.
Perquè hi va haver unes discrepàncies, no?, amb Frank Perry, i per tant doncs, hi va haver aquesta codirecció finalment. L'he triat perquè l'he descobert fa poc i és una pel·lícula que considero molt oblidada, no? Perquè, de fet, bueno, en tot aquest temps no m'havia vingut, no? I està basada en un relat curt de John Cheever. El guió és una meravella i és d'Eleanor Perry, que és la dona de Frank Perry.
Efectivament.
Sí, com passa moltes vegades. Té una premissa molt senzilla i a la vegada molt boja i acaba sent una pel·lícula existencial.
Well, I've got to be on my way. I'm swimming home.
You're swimming home?
I figured out there's a river of pools all the way to my house.
Crazy idea.
I think it's a brilliant idea. I think it's very original. I mean, I think it's an adventure.
Come with me.
La banda sonora de la pel·lícula i la veu del protagonista, que era...
Bart Lancaster.
Que saps una cosa?
A veure.
No sabia nedar.
Boníssim. No
es
nota.
I això que era un atleta, però, sí. Però primer va haver d'aprendre, eh?
No es nota la pel·lícula, no. No, doncs aquest tall que sentíem, no? Ell diu, és una crazy idea, és una idea boja, no? És una, podríem dir, pool movie en lloc de road movie, perquè la idea és anar fins a casa seva a través de totes les piscines d'aquell veïnat.
Dels veïns i coneguts, sí.
Exactament, no? I què passa? Doncs que a cada piscina a la que va parar s'hi doncs, troba... tothom el coneix, perquè és una persona molt popular, no? I això, va trobant persones amb les que ha compartit algun moment de la seva vida, una examant, una noia que abans era adolescent, ara ja no ho és tant... en fi, tota la societat, la classe alta, no?, de tota la zona...
De Los Angeles, sí.
De Los Angeles, que tenen piscines a casa, i es veu realment una mica la superficialitat de tota aquella societat, i el que és molt interessant és sobretot aquest viatge que fa el protagonista, que comença platòric, no?, hi ha aquella escena que corre al costat d'un cavall, enèrgic, sembla que s'hagi de menjar el món, i... la decadència va arribant. Va arribant fins a arribar a un final realment terrorífic.
Un moment.
Bueno.
Fins aquí puc llegir, eh?
No diré més. A veure, no, és una pel·lícula que té molts anys.
Sí, però el que vulguis, però és molt desconeguda i la gent té el dret, sí, a descobrir-la. Eh?
És veritat, és veritat. Per tant, això, el viatge a través de les piscines... com hem dit, es passa la pel·lícula 100% en banyador, Bart Lancaster.
Cosa que li va posar molt nerviós, perquè ja era un home... No excessivament jove i no estava molt segur de bueno, com el veurien els seus fans, pràcticament despullat tota la pel·lícula. Bueno, i despullat alguna escena, també. Clar.
Sí, 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 tal qual.
Sí que...
tal qual.
Però déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do com estava. The Swimmer, El nedador, de Frank Perry, amb Bart Lancaster, i un gran repartiment d'actrius, tot sigui dit.
Sí, és veritat, molt recomanable.
Busqueu-la per tot arreu, si cal.
A Filmin, crec que hi és.
A on?
A Filmin.
A Filmin? És que t'ho trobes tot, és inevitable. Alfons.
Digue'm.
T'has emportat banyador al Festival de Sant Sebastià?
No, m'hem portat paraigües més aviat i en canvi hem tingut un clima meravellós, almenys fins ara, no? Perquè ara ja diuen que ja ve el mal temps, no? Però, ostres, una setmaneta de sol, estupenda.
A veure, fes-me només la definició aquella imprescindible. 24 hores i una mica més del palmarès final i havent vist tot el que has vist fins ara, consideres que ha estat, primer, un festival competitivament interessant i, a part de la competició, un festival interessant?
A veure, a nivell competitiu et diria que tots, per aquí hem trobat que ha justejat una miqueta, per ser allò... Clar, quan són xifres rodones, no? 70a edició, doncs, no té per què ser un gran festival per això, però evidentment, no sé, és com que esperes que sí que ho sigui una mica més, i la veritat és que estem tots d'acord en que ha sigut bastant el cinema espanyol i bastant el català, en realitat, el que ha salvat una miqueta aquesta secció oficial, que sí que ha tingut coses interessants, però no s'han vist les millors pel·lícules dels directors que hi havien, ni molt menys, però en canvi sí algunes petites sorpreses més desconegudes que són les que jo crec que tenen més possibilitats de cara al palmarès final. Vaja, a saber què decidiran després els jurats d'aquest món, que ja sabem que són inexplicables, però més o menys estem d'acord en això. Les grans propostes són les que han fallat una miqueta i en canvi han aparegut de petites que ens han sorprès.
El que us puc assegurar és que l'Alfons ha treballat com una fiera. Cada dia ens arribaven 5, 6, 7 entrevistes que anirem sentint al llarg de la temporada quan arribin les pel·lícules. I en alguns moments ha tingut, a més, l'oportunitat de tenir davant no a Jean-Luc Godard, perquè, evidentment, no, però fins i tot a Louis Garrel, que el va interpretar en una pel·lícula, no, Alfons?
Doncs sí, a la pel·lícula del Hasanavicius de fa, crec que 5 anys, del 2017. I clar, evidentment, doncs, que estigués aquí aquesta setmana va ser ideal per poder-li preguntar, que pobre, li va preguntar a tothom, òbviament, no? Però ell va ser, doncs, molt sincer i molt sentit en la resposta, com si fos la primera vegada que li preguntaven, i això és el que ens va explicar sobre Godard.
Le tengo que hacer una primera pregunta fuera de la película, que es obligada, me imagino que es la primera pregunta que le han hecho cada vez, ¿no? Pero, ¿qué dimensión coge de repente para usted haber interpretado a Godard?
Ça, je sais pas très bien au fond, mais...
La verdad es que no lo sé, ¿no? Pero Godard era a la vez... No se le podía apartar del cine, ¿no? Incluso la palabra cine, ¿no? Es como la palabra Godard, ¿no? Es lo más cercano que hay al cine, lo más próximo. Y dijo una frase que me marcó mucho, que había mucha gente que soñaban con formar parte del cine y él solo había querido hacer cine. Y es una frase que me marcó, ¿no? Digamos, me gustaba esa mezcla de gran ligereza y de tremenda profundidad. Es como si hubiéramos perdido el inventor del cine moderno. Es una pérdida irreparable. Te aseguro que todo el mundo estaba como... O sea, atónito, ¿no? Es un arte muy joven el cine, ¿no? No tiene más de 100 años. Y la versión moderna del cine la inventó él. Es como Picasso, en cierto modo.
A nosaltres ens ha encantat la quantitat de reaccions que hem rebut d'oients del programa fent comentaris majoritàriament molt positius sobre Godard, i jo no m'esperava tanta gent que tingués clara la seva filmografia ni la seva transcendència i importància, al fons. O sigui que... Això queda clar que ha sigut un moment que ha marcat l'any, eh? I l'any que ve al Festival de Cannes li hauran de fer un gran homenatge, seguríssim. Per cert, Alfons, el director de la pel·lícula de Godard, on Louis Garrel era Godard, mal genio, és Michel Hazanavicius, com recordaràs, sí. El director de la pel·lícula que va inaugurar el Festival de Cannes d'aquest any passat. I...
Efectivament.
Potser una sorpresa que no direm, que té a veure amb un altre festival que arribarà aviat
ja
a les nostres vides.
Ja m'està intentant treure informació.
No, jo no tinc en absolut aquesta intenció. Però en tot cas les coses venen ràpid i ja s'ha estrenat Crímenes del Futuro.
Noto que toqueteas algo ahí dentro.
Es un órgano nuevo. Algo sin precedentes. Todos hemos sentido que ese cuerpo estaba vacío.
Un
Una pel·lícula, Crímenes del futuro, que per mi és el retorn d'un gran Cronenberg una altra vegada. Jo diria a l'altura d'un Crash o d'un Videodrome, directament. No sé com ho veus, Marta i Alfons.
Jo estic totalment d'acord amb tu, Àlex. Compro totalment aquest retorn de Cronenberg a la nova carn, que és un dels seus temes més fascinants, no? I sobretot aquest futur decadent que planteja, no? L'espècie humana s'ha oblidat pràcticament del dolor físic i existeixen aquests artistes performers de la bellesa interior, no? La bellesa dels òrgans.
Bueno, és que en realitat, a veure, agafar el cos humà del Viggo Mortensen i convertir-lo en un objecte d'art que el manipules des de fora, intervens dins, li canvies els òrgans interiors, quan en realitat estem fent cirurgies estètiques i també hi ha una persona que s'ha implantat una càmera...
Un cíborg,
ja existeixen.
Ja existeix.
Per tant,
sí.
Això no és ja exactament futur, és més aviat... sexe.
Sí, tot això que reivindica, no? La cirurgia és el nou sexe, no? El plaer està en les ferides, en aquestes mutilacions...
És que plaer i dolor, sempre hem dit que estan molt
van
a prop,
de la mà.
No?
Val? Sí.
D'acord?
Sí.
És això. Com has vist a David Cronenberg a Sant Sebastià, al fons?
Doncs, a veure, diguem que l'he vist molt millor de cervell que físicament, perquè, òbviament, ja és un senyor gran, però, en canvi, encara amb una lucidesa a l'hora... I va fer una roda de premsa que tothom estava meravellat, que era com per emmarcar, i una persona extremadament amable, educadíssima, com si cada pregunta fos la més important o la més interessant que li han fet, i que establia un discurs perfectament coherent, pensat, reflexionat, intel·ligent, vull dir, realment és, saps allò del convidat perfecte, i que, mira, ens ha parlat, vaig estar amb ell ahir, i ens va parlar d'aquestes dues coses que dieu, però per separat, perquè li van preguntar si era molt pessimista respecte a la humanitat. I ell va dir que ell no ho entén com a pessimisme, bé, aquestes coses tan impactants que mostra la seva pel·lícula, per la resta potser sí que ho són, però per ell no, però en canvi ja va establir un discurs sobre això, sobre el cos humà, l'evolució humana, que vaja, jo crec que és per sentir-ho i prendre nota, eh?
No diría que soy pesimista, de hecho me fascina, ¿no? Y yo creo que en general el malentendido que hay con la teoría de Darwin es que estamos constantemente evolucionando hacia un ser mejor y un ser superior, como un poco con la mentalidad religiosa de que empezamos siendo animales, luego nos convertimos en seres humanos y vamos a acabar siendo ángeles o criaturas superiores, ¿no? Yo creo que la teoría de Darwin va más por una lucha de supervivencia, no necesariamente mejorándonos, y que, bueno, es verdad que sí que somos, nuestros cuerpos son distintos a hace 200 años y el sistema neurológico ha cambiado, pero no creo que necesariamente estemos yendo hacia ser criaturas superiores.
Not pessimistic, really. I mean, my son is a filmmaker, and my youngest daughter is about to direct her first feature film, and she's a photographer.
No soy pesimista, tengo un hijo cineasta y mi hija pequeña va a elegir su primer largometraje, es fotógrafa. Mis nietos me parece que ya son autores a su manera. Y yo creo que el impulso creativo del ser humano siempre va a estar allí, ¿no? Y gente con sensibilidad hacia el arte y hacia la creatividad. Yo creo que es parte del ser humano, esta especie de pulsión por crear. Y yo creo que pase lo que pase, ya sea con el cine o, como habéis mencionado, con el streaming, es verdad que sí que creo que va a desaparecer la idea del cine tal y como la hemos conocido hasta ahora, de todos juntos en una sala. Eso yo creo que ya se ha terminado, ¿no? Pero bueno, y a lo mejor yo creo que esta idea se va a seguir manteniendo en los festivales, de reunirnos todos en una sala para ver la película, pero también en cines para ver pues ya películas de superhéroes como de Marvel en cines gigantes. Pero bueno, no soy pesimista al respecto, ¿no? O sea, creo que tampoco está mal que las películas se van a ver en casa o a lo mejor en el reloj, y que es también una cosa interesante.
Pessimistic about that at all. I think it's very exciting, actually, and it's quite interesting.
Sí, tot forma part de l'evolució, i per tant, de la mateixa manera que evoluciona el cinema, evolucionaran els cossos humans i evolucionarà també el concepte del que és repugnant o del que és una bellesa i una obra d'art.
Totalment, i a més hi ha tot aquest tema, no, de l'adaptació de l'organisme humà a la crisi ecològica, no?
Ai, per cert, faig un comentari a banda, eh? Estic enamoradíssim de la interpretació de Kristen Stewart en aquesta pel·lícula.
Ui, jo no.
A mi em sembla inquietant al màxim, al màxim.
Jo em quedo amb la Lea.
La Lea. Jo no he triat entre Lea i Kristen. He dit que la interpretació de la Kristen en aquesta pel·lícula a mi m'ha inquietat moltíssim, moltíssim, moltíssim. Què més t'ha dit, Alfons, el David Cronenberg?
Doncs, clar, respecte al que deia l'Alba, això, la proximitat d'aquests cossos sense dolor, li han preguntat si ell, d'alguna manera, abans era com un visionari del futur quan feia ciència-ficció als anys 70, i ara aquesta és una pel·lícula més de present, malgrat que es diu Crims del futur. Però és que té una explicació i la fa encara més coherent i més coherent al seu missatge. Escoltem.
Well, it is interesting. I mean, because I did write the script for Crimes in the Future 20 years ago.
Es interesante, ¿no?, lo que dices, porque yo escribí el guion de Crímenes del Futuro hace 20 años y mi productor me dijo, bueno, pues vamos a volver a intentar hacer la película, porque cuando lo intentamos hace 20 años por una serie de motivos no salió, y yo pensé que habían cambiado mucho los tiempos de la tecnología y que no iba a ser relevante para los tiempos modernos, y me convenció, me dijo, mira, léelo, te vas a sorprender, porque creo que es más relevante que nunca la película. Así que leí el guión y pensé que tenía razón y que por algún motivo pues me había imaginado cosas que hoy en día se sostienen. Y es hay un proverbio francés que dice que cuanto más cambian las cosas, más se parecen. Y yo creo que sigue siendo cierto muchas de las cosas que yo me había imaginado. No me considero un profeta en absoluto, ni tampoco creo que esa sea la función del arte, ¿no? Yo trato de inventar relatos para tratar de explicarme el mundo a mí mismo, y si el espectador me quiere acompañar ese viaje, viendo, bueno, pues ciertas intrigas, tramas y personajes interesantes, pues estaré encantado, ¿no? Es verdad que a veces he acertado en lo que va a ser el futuro, como con la película de Videodrome, pero no es lo que me preocupa cuando hago una película.
But that to me is not really the function. My primary function is not to be a prophet.
Una finestra indiscreta en punt de swing.
David Cronenberg és un profeta. És a dir, ell ja pot dir que no, però per mi és un profeta.
I tant.
Jo crec que el reconeixement amb aquest premi honorífic és justíssim, justíssim, perquè és el típic cineasta que a la seva terra, que no és Canadà, és el cinema americà, per entendre'ns, els hi costaria moltíssim. Mira el David Lynch, el que van trigar a donar-li també un premi d'honor.
Sí, i tant, i tant.
Té gràcia que diguis això, perquè ell ha parlat dels seus orígens i, clar, diu que ha citat literalment a Spielberg dient, home, quan has crescut a Los Angeles i la teva família es dedica a això, ja tot és molt més fàcil. Jo vinc de Nova York i dels carrers i els underground i tot això, no? Vull dir que és bastant veritat això que dius. I, a més, ell estava de content de que li hagin donat un premi honorífic, però estrenant una pel·lícula nova, per entendre'ns, que no sigui allò, un premi perquè ja has acabat la teva trajectòria, eh?
Està molt bé. Que bé, al fons, haver pogut compartir aquesta estona amb ell. És que tinc molta enveja ara mateix.
No s'ha acabat, eh? No s'ha acabat, perquè d'aquí una estona la tornarem a compartir, però, a més, acompanyats de Juliet Binoche, que va sortir en una pel·lícula de David Cronenberg, que es va veure a Sitges i que, a més, jo recordo també com molt interessant, perquè jo no crec que hagi vist mai una pel·lícula de Cronenberg que m'hagi decebut en absolut.
No, sempre és interessant per alguna banda, sí.
Alfons, acabes de dir fa una estona que el cinema català finalment aquest any també s'ha acabat convertint una mica en el moll de l'os del Festival de Sant Sebastià?
Per mi sí, i vaja, només t'hauries de passejar per aquí pels carrers de Sant Sebastià, perquè et vas trobant amb tota la indústria catalana, bàsicament, que tenen un munt de pel·lícules o estan implicats en moltes de les pel·lícules, i sí, una força important en el festival d'aquest any, eh?
Mira, doncs fem una mica de repàs així, perquè m'agradarà veure, saber què dius, com han estat rebudes, perquè, per exemple, hi ha una pel·lícula que m'agrada molt, que té la mala sort que ha coincidit el mateix any d'Alcarràs i que toca una temàtica també rural i que això farà que tinguin algun problema, que és Suro.
Bon dia a tothom.
Bon dia.
Sí, Maurici, com va?
Bé.
Porten bé o què?
Podria anar una miqueta més ràpid, però la qualitat és bona.
Bueno, ja agafareu el ritme. Quanta estona es porteu avui?
Mira, aquest camió porta més o menys una i mitja.
Encara em sortiran els números. Va, anem a dinar.
No, és que encara no m'ha acabat, amor.
Bueno, que acabin sense...
Entre les veus que acabeu de reconèixer, la Vicky Luengo, que va substituir l'actriu prevista a última hora, però acompanyant-hi molt bé el Paul López, que és el coprotagonista de la pel·lícula de matrimoni, esperant un fill i que busquen una vida nova en una masia enmig d'un lloc on encara recullen el suro, que és una tradició catalana. Sobretot per la banda de Sant Feliu de Guíxols i tot això, en podríem parlar i moltíssim. Què tal, suro? Ha agradat o no ha agradat, al fons?
Jo, a tothom que li he preguntat, és de les que més ha agradat i ja vam sentir el Rebordinos la setmana passada, també estava entusiasmat amb aquesta pel·lícula i, a més, és que és una pel·lícula dirigida pel Miquel Gurrea, que és d'aquí de Sant Sebastià, però que ha viscut tota la vida a Catalunya, amb la qual cosa, diguem que aquesta abraçada entre les dues comunitats enmig del festival, jo crec que no podia haver-hi combinació millor. Per mi, és la millor pel·lícula de la secció oficial del festival.
Tu l'has vista?
No, en tinc moltes ganes i, a més, no, tot aquest retorn també el tema rural, que està tan de moda, m'interessa molt, així que n'esperaré.
No, està superbé, i a més, per primera vegada, Paul López té un paper de cinema que ja l'estava demanant a crits i feia molt de temps, i s'ho va haver de currar, com ens demostra l'Alfons.
Parlaves abans d'una pel·lícula molt física, en aquest sentit. T'hem vist allà amb el suro. Vas haver de practicar molt, realment, com es fa això.
Et sents com que et buides d'algú, no? Però, sobretot, el que vaig fer ja fa un any abans, tres anys abans, sí, em sembla. Vaig fer com un parell de dies de llevar-me a les 6 i fer de traginaire, perquè comences també, evidentment, també hi ha jerarquies, i no pots començar tu provant de parlar un suro. Realment, com es diu a la pel·lícula, són anys, és tot una feina, és tot un art, ja es veu l'art i l'ofici que tenen. I jo vaig fer de traginaire, que és el més dur, en el fons, que és córrer amunt i avall amb plat de panxes de suro i anar-les amuntegant, i quan les tallen les vas a buscar i les portes, les mans, l'esquena, tot queda fet caldo.
Però no és l'única, perquè si parlem de suro podem parlar també de girassols i, a més, silvestre.
Yo también estoy mejor sola, ¿eh? Paso de los tíos. ¿Que te ríes?
Sí, ya sé que está mejor, pero no me lo creo, eres carne de cañón.
Anna Castilló.
Meravellosa, sempre.
Sempre, però és que, a més, jo veig un Goya, eh? Veig un Goya ja, però a punt, eh?
Fem apostes ja, no?
I a Oriol Pla, com a actor de repartiment, a mi em fa molta por aquesta pel·lícula del Jaime Rosales i on surt també el Quim Ávila, i que va de Barcelona a Melilla i que hi ha moltes històries barrejades, però que és una història d'autosuperació brutal. Jo te la recomano de bo, Alfons. Aquesta sí. també va quadrar bé entre el públic?
Aquesta jo crec que ha dividit una miqueta més, eh? Jo he sentit crítiques que no estaven gens convençuts de la proposta del Jaime Rosales, perquè, no sé, tu que l'has vista, ja s'ha dit que era una pel·li molt masclista, perquè diu que demostra que les dones no saben estar soles. Jo no sé si és exactament això el que volia explicar, o més aviat parlar d'una masculinitat tòxica en les seves diferents concepcions, no? Mm-hmm. Però bé, que ha estat una pel·lícula que ha generat més debat, eh? En realitat.
Com Un any i una nit a la Shaquille Cuesta, per exemple?
Doncs no, aquesta jo crec que ha convençut més per ser una proposta més radical, no centrada purament en els fets del Bataclan, sinó com han aprofundit i han jugat amb el muntatge entre el que passa i el que no passa en la ment dels protagonistes i en el post-trauma, i com es viu un trauma en parella, en diferència d'un trauma individual. Ha convençut bastant la pel·lícula de l'Isaac i la Cuesta. És veritat que ve de Berlín i ell mateix diu que, clar, que ja té ganes d'estrenar-la perquè porta molt de temps aquesta pel·lícula circulant i que comença a fer-se necessari que la vegi el públic, no?, perquè en pugui parlar, però aquesta ha agradat més, sí.
Tu sents com li pregunta coses al fons a l'Isaac i la Cuesta, i ho sentirem al programa quan arribi el moment de l'estrena d'Un any, una nit, i parlant de pel·lícula de terroristes, etc., va i li diu una cosa que dius, hòstia, ara l'altre li sortirà, i mira, fixeu-vos bé què passa.
T'haguessis vist també, per exemple, fent una pel·lícula tipus Paul Greengrass, allò només dins de la sala Bataclan, en plan escena, pel·lícula d'acció pura i dura?
Doncs és molt bona pregunta, perquè el Paul Greengrass és dels meus cineastes favorits. O sigui, United 93 em sembla una pel·lícula esplèndida, em sembla un dels millors filmant el moviment, no? Però justament no em volia fer una pel·lícula com la seva. I vam pensar en ell, però la nostra pel·lícula anava per un altre costat, anava més per aquest costat del retrat de les emocions, i en el fons és una pel·lícula de mort.
Qui diu Shaquille Cuesta pot dir Pilar Palomero i La Maternal, una altra pel·lícula que podem vincular les niñes, en certa manera, perquè té punts de contacte, però es diferencia, però potser ja és una mica repetitiva, al fons.
Bé, és un, jo diria que és una evolució, almenys jo l'he vist així, i t'he de dir que aquest entusiasmat, i també no m'estranyaria gens que s'emporti alguna cosa. L'Àngela Cervantes, tothom la torna a veure meravellosa, també la seva jove protagonista, no?, la Carla Quílez. Per tant, al tanto que Pilar Palomero, tot el que va aconseguir amb les niñes, ves que no ho superi amb la maternal.
Més apostes dels Goyas, no?, que dèiem.
Bueno, ja en va guanyar un, eh?
Sí, o sigui, i tant,
que,
i tant.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com ataquen, eh? Però fixeu-vos, eh? No s'acaba aquí la cosa, perquè, al fons, fem un canvi de música d'aquells que ens agraden i ja directament aquí, aquí te quiero ver. Jo et vaig dient títols i tu em dius, amb tota la tranquil·litat del món, sí, no i per què. El techo amarillo d'Isabel Coixet.
A veure, sí, la compro perquè s'ha de veure i més després de parlar amb les seves protagonistes. He de dir que com a documental no és un gran invent de documental, però és un documental necessari.
Abusos a l'aula de teatre de Lleida, cosa real i, a més, viscuda pels personatges en primera persona en aquesta pel·lícula de la Coixet. Los renglones torcidos de Dios, d'Oriol Paulo.
Aquesta la veig demà, per tant...
Ah, oh! Ens quedem sense la Bàrbara Leni. Ah, ràbia. Secaderos, de Rocío Mesa.
Sí, la compro perquè, home, per ser un debut és una proposta interessant, amb idees molt boges, a més, però visualment maca. Coses a millorar, una mica naïf, la pel·lícula en general, però molt respectable.
I El color del cielo, de Joan-Marc Zapata?
Bé, és una pel·lícula més especial, algú podrà veure-la com una pel·lícula una mica pedant, fins i tot, et diria jo. És una pel·lícula una mica complicada a nivell de concepte, de personatges, molt freda, però a la vegada maca visualment, vull dir, hi ha un estil i també crec que mereix un visionat com a mínim.
Mira, hi ha pràcticament mig festival i totes han sortit de casa nostra.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí. Hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda quién eras.
I la que va inaugurar, que ja està entre nosaltres, és Modelo 77, és la nova pel·lícula d'Alberto Rodríguez. Va, us faig memòria per si de cas, eh? Grupo 7, La isla mínima, 7 vírgenes, El hombre de las mil caras, i la protagonista principal, la presó model de Barcelona. Tu ja l'has vista o no, aquesta pel·lícula?
Encara no he pogut veure-la, però bé, Alberto Rodríguez és un cineasta que sempre interessa, no?, des d'alguna perspectiva. L'Hombre de les mil cares, a mi, per exemple, és una pel·lícula que m'encanta.
Doncs és una pel·lícula d'època, és una pel·lícula d'anys 70, és una pel·lícula de transició, és una pel·lícula que a mi em sembla més de Daniel Monzón i Les leyes de la frontera que no de les clàssiques d'Alberto Rodríguez. No sé què en penses, al fons, perquè és cine d'anúncia retro, i si havies fet L'Hombre de les mil cares, podries completar-ho ara amb una sobre la monarquia, no?, que estaria molt bé.
Ah.
Jo crec que és la que falta una mica.
Falta mullar-se una mica.
Mullar-se una mica amb el present, no? Estic totalment d'acord amb tu. Al fons, és la teva oportunitat de defensar-la o de dir què penses?
No, home, a veure, la defenso perquè és difícil que l'Alberto Rodríguez faci una mala pel·lícula, o com diu l'Alba, que no tingui coses a destacar, una pel·lícula molt ben ambientada, però tot i així he de dir que amb aquest plantejament, no, tan bèstia de ficar-te a la model a l'any 77, amb aquest personatge tan enigmàtic que interpreta el Javier Gutiérrez, he de dir que per mi no li ha tret tot el suc, i això que la pel·lícula és llarga i en canvi es queda com molt estancada en el centre i al final l'accelerador no li acaba de funcionar del tot, no? Però, bé, una vegada més, crec que és un títol que també mereix la pena un visionat a la gran pantalla.
I que també estaran els Goya, això també ho tenim claríssim. Amb qui has parlat, al fons?
Doncs amb el director i amb el Javier Gutiérrez. El Miguel Herrán, que és l'altre protagonista, no va poder estar, però vaja, jo crec que els que tenien més discurs i més a dir sobre la pel·lícula eren ells dos, per tant, endavant amb ells. Bueno, yo soy de Barcelona, claro, he convivido con la modelo, pues pasando por allí delante muchas veces, pero al final también me decidí a visitarla, y la verdad es que visitándola por dentro todavía me di más cuenta del impacto que es, ¿no? Como, pues que hay una cárcel en medio de una ciudad.
Evidentemente, pues las cárceles están completamente alejadas de los núcleos urbanos, y me llama mucho la atención que en aquella época, en el corazón de la ciudad, tal y como está la modelo en Barcelona ubicada, situada, que los viandantes fuesen ajenos, ¿no?, a todo lo que se estaba viendo. No los ciudadanos de Barcelona, sino los ciudadanos de este país fuésemos ajenos a todo lo que se vivía en una cárcel como la de la Modelo o la de Carabanchel, ¿no? Con todo lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? La efervescencia que había en esas cárceles, que por otro lado te llama muchísimo la atención cómo en una era como aquella, en la que no había las redes sociales, podía propagarse a tal velocidad, la velocidad de la luz, las reivindicaciones de esta gente, ¿no? Es algo digno de mención y que a día de hoy me sigue emocionando.
Ha sido fácil, difícil, un reto conseguir, bueno, la documentación, informarte sobre, pues bueno, cómo pasó todo esto, ¿no?
La documentación ha sido fruto también ha sido complicada, pero sobre todo que ha sido ingente. Empezamos a recopilar información sobre esto en 2005, hace un montón de años, y a darle vueltas a la película y pensar que podíamos hacerla aproximadamente por ahí, un poco más tarde. Ocurría, por un lado, que la Modelo no la cerraban nunca. Nos decían todos los años, este año se cierra seguro, y no se cerraba nunca. De hecho, estuvo abierta hasta hace 5 años, ¿no? O sea, que... Y por otro, que, bueno, que nunca encontramos el momento para hacerla. Al final, pues fue una alegría tremenda el tener la posibilidad de poderla rodar allí, in situ, por todo esto que has comentado, o sea, por esa particularidad de que desde la ventana pudieras ver lo que pasaba en la calle, en plena transición, cuando la libertad estaba... y ese punto de fuga que parecía esa inminente democracia estaba creando en la gente una especie de grito de libertad fantástico, que yo creo que fue lo que terminó permeabilizando en todos los presos, ¿no? Aunque el movimiento originario es de Carabanchel, pero terminó llegando, por supuesto, también a Barcelona.
El nivel de concienciación de la gente que puede haber fuera manifestarse a favor de unos presos es como algo que ahora no podría pasar, ¿no? Y es algo... Quiero decir que es este punto de luz que decías ahora de todo es posible en ese momento de transición y después, pues no hay una dictadura, pero hay otro tipo de dictaduras, no sé si me explico.
Hay una censura y hay una mordaza que igual no es tan visible, pero sí es cierto que nos han aniquilado, nos han anestesiado como sociedad. Y corrían aires nuevos y salíamos de un agujero muy, muy oscuro y queríamos rápidamente llegar a la libertad, ¿no? Yo soy muy escéptico y muy pesimista respecto al momento que estamos viviendo. Nos han fagocitado este individualismo, este egoísmo, en el que no somos capaces de mirar al otro, de ponernos en los zapatos del otro, y que pensamos en cada uno en sí mismo, ¿no? Por eso ese movimiento de Coppel a mí me parece tan, como te decía antes, tan emocionante y tan necesario a todos los niveles de la sociedad.
Todas las buenas películas carcelarias, para entendernos, hay este personaje, ¿no?, del que oyes hablar antes de que aparezca, que es el que domina la cárcel, misterioso siempre, ¿no?, en su pasado. Bueno, al menos desde fuera parece súper estimulante, ¿no?, encarar un personaje de estas características.
Y desde dentro, te lo aseguro. Quiero decir, si hay algo que manejan estos dos señores, tanto Alberto Rodríguez como Rafael Cobos, es, además del pulso narrativo, es crear personajes muy poderosos, con mucha enjundia, con mucha carne, con unos diálogos muy, muy jugosos, trabajan mucho, hay muchas versiones de guión, y a mí como actor siempre me gusta dialogar y proponer, pero sí es cierto, en esta partida, esta especie de partida de tenis, siempre sales perdiendo con ellos.
Ya que dices esto del guión, una cosa que me llama siempre la atención de este tipo de películas es cómo se domina el lenguaje, ¿no? Cómo realmente se habla en una cárcel en el año 77, esos códigos que, bueno, yo no tengo ni idea, pero parecen estar muy bien expuestos en la película.
Bueno, ahí tuvimos que delimitar, que ponernos nosotros mismos, ¿eh?, una barrera para que el espectador pudiera acceder a la información en determinados momentos, porque realmente es más cerrado todavía el lenguaje carcelario. Tienen un arco brutal, o sea, un montón de palabras para designarlo casi todo, desde chabolo hasta Kiev o lo que tú quieras. Entonces, sí que nosotros lo que buscamos es que los diálogos fueran verosímiles, o sea, que nos parecieran creíbles y que... Pero no nos ajustamos realmente al lenguaje carcelario, porque en el argot hubiera sido impenetrable para el espectador común. Aunque hay un montón de palabras que hemos cogido precisamente del argot carcelario, como petar, por ejemplo.
Y a la hora de crear tu personaje, ¿era fácil encontrar referentes que pudieras imaginar o ha sido trabajo de imaginación total de empezar de cero, vaya?
Pero sí te da mucho, mucho trabajo, mucho material, ya sea a través de referencias cinematográficas o de novelas o de biografías, hemos trabajado mucho en ese sentido, de documentales. Hay uno, de hecho, que a mí me puso los pelos de punta y realmente aterrizas en ese universo carcelario que fue uno de Telepasión, creo que era Televisión Española, ¿no? O Telemadrid.
Teleprisión.
Teleprisión. ¿A dónde me he ido yo? Teleprisión.
A las novelas.
Ficcionante y de pasión. Y entonces veías los primeros enfermos de SIDA en las cárceles españolas y veías lo que había conseguido la heroína en las prisiones y era realmente estremecedor, ¿no?
Eso es alucinante porque es un material que rodó el otro condenado por el caso del asesinato de los marqueses de Urquijo. El otro condenado consiguió convencer al director de la cárcel de Carabanchel para que les dejara rodar el interior de la cárcel, que eso es rarísimo. Y los propios presos tuvieron una televisión dentro de Carabanchel.
¿Os sentisteis en algún momento tú y Miguel como Morgan Freeman y Tim Robbins o qué?
Más que una experiencia actoral, es una experiencia vital, ¿no? Es de estas películas y de estos trabajos en los que uno se enriquece como persona. Y el cine al que yo aspiro, ojalá yo pudiera hacer muchas más películas como Modelo 77. La cruda realidad es que los guiones que le llegan a uno no son así, ¿no? Y el cine al que yo aspiro como actor y como espectador es a este tipo de cine, ¿no? En el que nos juguemos algo como espectadores, como sociedad, y dejemos a un lado las historias de superhéroes y de comedias facilonas, ¿no?
Alberto, Javier, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Españoles, Franco ha muerto.
Carrero i el gran dictador, la democràcia riu al dol.
Jo crec que el sentit que té Modelo 77, aquesta pel·lícula que ara us he presentat, que ha anat a Sant Sebastià, ha obert el festival, anirà als Goya i ja el tenim d'estrena, és pensar com les revoltes dins de les presons del moment de la transició i de l'arribada de la democràcia contra la falta de drets humans, els grisos i totes les injustícies que hi havia en aquell moment, es poden reiterar avui dia, no precisament per com viuen a les presons i el que passa dins de les presons, però en si en la societat, on sembla que les coses han evolucionat, com deia Javier Gutiérrez, i en realitat no ha evolucionat gens i el franquisme encara és absolutament omnipresent. Per això vull que faci Alberto Rodríguez una pel·lícula sobre la monarquia. O un documental com els que fa Patricio Guzmán.
Pero sabemos que el cambio que se pide va mucho más allá, que tiene que ver con un cambio sociocultural. De ahí que nosotras siempre digamos también que creemos que las demandas del levantamiento popular, las demandas de la revuelta, son feministas también.
Perquè no hi ha hagut un cineasta que al llarg de tota la seva carrera com ell hagi fet el retrat i la història del seu país, que és Xile. Des de la vella a la batalla de Xile i les pel·lícules sobre el caso Pinochet a la cordillera de los sueños, el botón de nácar, la nostàlgia de la luz. Perquè ell ha retratat alhora la geografia, la sociologia, la història i la cultura de tota una societat. És un cinema absolutament imprescindible d'un director que, com deia abans un dels convidats del programa d'avui, David Cronenberg, és en realitat un profeta.
Y solamente pensé en el caso chileno y cuando estaba en medio de esa investigación me di cuenta que había otros fenómenos parecidos. Yo creo que son bastante diferentes, pero lo de Chile es más fuerte, más intenso. Lo de Chile va a cambiar el país, está cambiando el país. Eso no ocurre en otra parte todavía.
La finestra indiscreta a Catalunya Radio.
Mañana todo estará arreglado.
Sería mejor que os lo tomaseis con calma.
¿Qué haces? Déjame.
No hay que darse prisa en ir a que le rompan a uno la cabeza. ¿Qué dices? Con la excusa de María se han propuesto armar otra guerra mundial.
Tenemos que hacerlo.
¿Pero por qué? Solo bailaba.
Con un norteamericano. En realidad un polaco.
Emigrante como tú.
Eres un encanto.
Parlant de revoltes populars, aquest és un musical que no anava de Jets i de Sharks. S'havia de dir East Side Story i havia de parlar de les lluites entre jueus i catòlics a la Nova York dels anys 50. Però com van trigar molt a fer-lo, quan va arribar el moment, havia canviat la societat i van ser capaços de reaccionar a temps i fer un retrat de la realitat de llavors. Fa 65 anys, el 26 de setembre del 1957, Jerome Robbins, Leonard Bernstein i Stephen Sondheim van estrenar West Side Story al teatre. I acomiadarem la primera part del programa amb una cançó Amèrica que en l'original només cantaven dues noies, Anita i Rosalía, Chita Rivera i Marilyn Cooper. Per cert, què volies dir, Alba?
No, que a veure si recuperen una versió al teatre, no? A The West Side Story estaria molt bé.
I que, a més, Amèrica la cantessin dues noies i prou. Per cert, George Akiris Bernardo aquesta setmana ha fet 90 anys. Walk the walk, walk the night.